i ja en van 4. Policies espanyols que s'infiltren a moviments socials independentistes per espiar. Avui, l'últim a Girona. Ha transcendit avui. Bona tarda a tothom. Són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Les solucions vindran de nosaltres, dels carrers, de la lluita incansable, i nosaltres, que som aquell perill que deia la Policia Nacional, l'únic que hem de fer és prendre'n consciència, som perill, som perillosos, i el nostre dia arribarà.
Hi ha enuig, indignació i una mica aquesta voluntat de revolta a Girona després que s'ha destapat que una agent de la policia espanyola hi va estar infiltrada durant 3 anys. Venia de les Illes, com alguns altres dels infiltrats. Sembla que sigui una tendència, això. La notícia és que la noia, la policia, va mantenir una relació sentimental estable amb un activista. Era la manera d'espiar. La policia política de l'Alemanya Oriental, la Stasi, és qui més clarament va fer ús d'aquest tipus d'espionatge amorós. Els agents Romeu, els deien. Però n'hi ha hagut a altres llocs. Al programa parlarem d'aquí una estona amb l'activista britànica Kate Wilson, que va lluitar contra un cas semblant al Regne Unit i el va guanyar. I més converses. Oleguer Pujol Ferrusola assegura que els aparells de l'Estat han mantingut viu durant 9 anys la ficció que la seva família tenia 3.000 milions d'euros de la corrupció amagats en algun lloc per desacreditar l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.
El sentireu d'aquí uns minuts al Catalunya Vespre després que el jutge hagi arxivat la causa perquè no hi ha cap prova del delicte.
Detinguts, mentrestant, 6 turistes per una violació grupal, una altra violació grupal, en un hotel de la platja de Palma.
Tant la víctima com els acusats són alemanys. Els fets van passar la matinada de dijous i els agressors van enregistrar la violació.
La Guàrdia Civil, mentrestant, ha desarticulat a la Plana Alta, a Castelló, una secta i n'ha detingut els 3 responsables.
Estan acusats de captar un centenar de joves i practicar rituals satànics amb drogues. Les víctimes tenien l'autoestima baixa i procedien de Barcelona, Tarragona i Castelló.
I atenció, que la vaga d'actors pot arribar aquí.
Estem treballant amb les productores a nivell del conveni de l'audiovisual estatal. Estem també dins del conveni de publicitat, on aquests drets de propietat intel·lectual encara estan més així sobre la corda fluixa.
Actors i directors professionals de Catalunya estudien afegir-se a la protesta que hi va començar el sindicat d'actors de Hollywood i que s'afegia a la dels guionistes.
Doncs ja en tenim dues i ara potser vindria la nostra, la d'aquí, eh? I això és nou. L'exmembre de BTS, Jungkook, ara en solitari.
El cantant coreà acaba de publicar Seven, la seva primera cançó, des que el grup més exitós del K-pop va anunciar que s'agafaven un descans per fer la mili.
Bé, a banda de repassar tots els dies de la setmana com sentim i de fer la mili de manera bastant aprofitada, ara el que volem fer és saber si del trànsit aprofitem alguna cosa, Cèlia Quintana.
Doncs mira, malauradament avui, Kilian, hem de parlar més a més d'un accident mortal que ha passat fa molt poca estona. Encara es manté tallada la carretera local BB-5301 a Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, en tots dos sentits de la marxa, per una col·lisió frontal d'un turisme amb una moto. Un dels motoristes ha mort i l'altre ha resultat ferit en estat crític. Encara s'hi està treballant i hi ha retenció en tots dos sentits de la marxa. També hi ha cua molt a la vora, a la C35 a Sant Celoni, a la P7, bosses de retencions de Mollet a Granollers, sentit nord, i de Martorell a Vilafranca del Penedès, direcció cap al sud, autopista del Garraf a Cubelles, direcció cap a Barcelona, cua compacta, Nacional 340 al Vendrell, sentit sud, sentit Tarragona, de la C35 a la C65 es mantenen 5 quilòmetres a Llagostera, direcció cap a Castell, Platja d'Aro, i la C55 amb vehicles aturats a Sant Vicenç de Castellet, sentit Manresa, per un altre accident.
Doncs ara mateix són les 8 i gairebé 5 minuts. J. Això ha transcendit aquestes últimes hores. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedrat, ha arxivat la causa de blanqueig de diners contra Oleguer Pujol Ferrusola, el fill petit de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Després de 9 anys d'investigació, el jutge ha arxivat, de fet ha arribat a aquesta conclusió d'arxivar això, creu que dels famosos 3.000 milions d'euros de la corrupció que els Pujol s'haurien embutxacat, no hi ha res de res. No hi ha, diu, cap delicte. I per això arxiva la causa. Oleguer Pujol Ferrusola, molt bona tarda.
Bona tarda.
9 anys després, com heu rebut l'arxivament del cas?
Amb alegria, òbviament, perquè és una gran fita i, d'alguna manera, tanco una etapa i passo pàgina d'una carpeta, però també amb certa tristesa, no? Perquè això ha tardat molt i és increïble que la justícia vagi tan a poc i es tardi tant de temps en desmuntar una mentida que es va muntar en un moment, no? Que es va muntar d'una manera molt, molt ràpida, a través dels mitjans de Madrid i a través de la policia d'aquell moment, no? Així que tinc uns sentiments enfrentats.
Ha estat, què considereu? Ha estat un cas de desconeixement, de mala fe? Com ho valoreu?
No, podríem dir que de desconeixement no n'hi ha hagut, perquè nosaltres els hem informat sempre dels famosos 3.000 milions que eren l'origen de l'acusació inicial de la Fiscalia. Els vam informar d'on sortien, no? Nosaltres, el meu soci i jo, en el seu moment, vam preparar un informe per part de Deloitte, de detalladíssim, un informe forensic en el que explicàvem exactament d'on sortien tots aquests diners i justificàvem que aquí no hi havia diners a la família Pujol i no hi havia diners ocults i que tot eren diners que venien d'institucions internacionals, tipus fons de pensions. Per exemple, nosaltres treballàvem amb el fons de pensions de la policia muntada a Canadà, fons de pensions dels funcionaris holandesos, amb companyies d'assegurances, amb fons de capital risc anglesos, amb companyies d'assegurances també del Regne Unit, etcètera, etcètera. No? Nosaltres des del principi, quan va començar tota la causa l'any 2014, nosaltres des del principi hem estat donant informació explicant d'on ve el fons. És a dir, en aquell moment ells ja van veure que no hi havia res d'això.
Hi ha gent que pot tenir dues sensacions al voltant d'això. Una, sí, que aquesta branca ajudava a fer gran el cas global, diguem-ne. I la segona, que en els terminis finals, si més no, ja feia bastant temps que això semblava que acabaria passant o acabant aquí, i que s'ha anat allarguissant, com per seguir donant volum al cas general.
Evidentment, parlar de 3.000 milions era molt atractiu, no? I donava un gran volum a la causa general que hi ha contra la meva família, efectivament. No hi ha dubte. I allargar-ho els hi ha anat bé, però ho han allargat fins on han pogut, no? Pensem que això comença el desembre del 2012 amb les primeres portades que van sortir al Mundo parlant de Drago i de l'activitat inversora que fèiem. Això genera una denúncia, òbviament, després de el tema de la confessió de la deixa el juliol del 14, en què Podemos, amb una denúncia elaborada pel que havia sigut fiscal anticorrupció de Catalunya, Inés Villarejo, fa amb una inversió molt puntual i molt localitzada a Gran Canària. És un escrit de denúncia en el que realment no hi ha cap mena de substància i no hi ha cap mena de prova de fet delictiu. En cas és que això, al setembre del 14, sí que ja s'amplia amb la querella de la Fiscalia, en la que allà ja es parla dels 3.000 milions d'euros que surten bàsicament d'un informe que prepara la policia, un informe basat en reculls periodístics, bàsicament del Mundo, i és en aquella època en què tant el Mundo com la policia van traient informacions i es retroalimenten una a l'altra. No? 3 dies després de que la Fiscalia presenti la querella, a mi em fan l'escorcoll, l'entrada al domicili, l'escorcoll, que és una cosa que va ser, bueno, si vols en parlem, però bueno, va ser una experiència dura, molt dura. I fins l'abril del 21 realment no hi ha cap més història en la meva causa, en aquesta causa Drago. I en aquell moment és quan els altres imputats demanen la seva desimputació i se'ls concedeix la desimputació, se'ls desimputa. Amb la qual, a partir de l'abril del 21, realment una mica més tard, però poc més tard, jo em quedo sol en aquesta causa, no? Em quedo sol acusat d'associació il·lícita, i cosa que no té cap mena de sentit, no? Estar sol amb un delicte d'associació. He anat demanant la desimputació en diverses ocasions i el fiscal s'ha pronunciat dient que encara hi havia indicis de delicte. I ara, doncs, sense la resposta del fiscal en aquesta última petició, un any després de que la fes, el jutge ha emès aquest auto. Ja l'heu vist, que és bastant escuet i que ni tan sols en cita ni.
Per tant, aquest allarguissament i el global de, diguem-ne, de tot el que va relacionat amb aquesta branca que l'afecta a vostè, sí. Això és una campanya i contra qui?
Bueno, més que una campanya, això és una estratègia per fer la causa gran i per fer el rebombori mediàtic que es va fer al voltant de tota la peça Drago, imputant tots els 3.000 milions a la família Pujol i dient que aquests diners eren producte de la corrupció i que estaven ocults en algun lloc i que, bàsicament, això feia que la pilota fos molt més gran, no? Ara bé, jo sóc només una peça d'aquesta gran batalla. Jo i el meu soci som una peça d'aquest gran engranatge que el que busca absolutament és desacreditar el meu pare i desmuntar-lo com a referent polític i com a referent moral de Catalunya i d'Espanya, no? D'aquella Espanya, en aquell creient. D'alguna manera, jo sóc una pura peça, no? Si no m'hagués dit Pujol, evidentment, tot això no hauria passat.
Aquest arxivament impacta d'alguna manera en el judici del cas Pujol, per entendre'ns? Per cert, per quan espereu aquest judici? Teniu dates d'això?
No tenim data del judici, diguéssim, de la peça principal, i això és una gran decepció, francament, perquè també són 9 anys, no? Això va començar el 2014, i el 2014, quan el meu pare va ser imputat, ell tenia encara energia i ganes, i tenia 84 anys, es veia capaç de defensar tot el que s'havia dit i desacreditar i desmuntar totes les mentides, però ara, francament, estem en una situació de que ja portem un any, no, més d'un any, des de que s'ha declarat el final de la etapa instructòria, estem esperant que ens donin data de judici, però això ho estan allargant, i evidentment el que estan buscant és el que mori el meu pare, que no es pugui defensar, o que ara que ja té 93 anys, que ha passat per un ictus i que, òbviament, no està en les millors capacitats, tot i que està força bé, però, òbviament, no està al 100%, doncs, òbviament, això fa que la seva defensa sigui molt complexa. No. Portar una persona que en aquell moment tindrà 94, 95 anys, portar-la i fer-la declarar en un procés d'aquests, jo no sé si això passa molt, abans ho preguntava, però no sé, ningú m'ha sigut capaç de dir si realment això s'ha produït en moltes ocasions, però és evident que una persona de 94 anys treballa per un ictus i que té tota la pressió que ha tingut no està en condicions de defensar-se.
Però us han dit, o sabeu, que bloqueja ara tot això, la causa?
Sí, a veure, la raó per la qual ells diuen que no hi ha data de judici és perquè a nosaltres hem demanat que ens donin una còpia dels fitxers que ens van agafar en l'entrada i registre a casa, a les nostres cases. Això va passar el 2014 i des de llavors nosaltres hem estat demanant còpia dels fitxers. Per, bàsicament, el que ells diuen és fer l'expurgo, que és treure tota la informació que no sigui rellevant pel cas, informació personal, fotografies de família, etcètera, etcètera. Però, òbviament, també doblem els fitxers per poder construir la nostra defensa. Legítimament ho hem de poder fer, no? Aquests arxius no els hem pogut tenir i ells en van fer una còpia, tant la policia com el jutjat, i teòricament a nosaltres ens van enviar els originals a través d'un setxer, a través d'una cabineta de seguro o d'un courier, que curiosament va ser, no sé si coneixeu la història, però va ser una camioneta que va ser atracada amb una pistola en mà, sí. en plena nit, i que va aparèixer al cap d'unes hores totalment calcinada amb una barriada de Madrid, un polígon industrial. O sigui, jo no vull pensar malament, però vull dir que al final, si això passa molt sovint, segur que el courier té un problema, i si això no passa gaire sovint, a la policia hauria hagut d'investigar, cosa que a nosaltres no ens costa que s'hagi fet. La realitat és que ells argumenten que el problema és que nosaltres estem donant llargues en això i nosaltres simplement el que demanem és una còpia dels arxius, que faci una còpia amb un disc dur i ja està, i anem a judici, que és el que volem des de fa molts anys, per poder-nos defensar i per poder desacreditar i desmuntar tota aquesta història.
En teoria, còpies d'arxius en fem cada dia, cert, moltes fàcil. Vegades molta gent, no?
Cert, facilíssim. Ells tenen un sistema que li diuen que pugen al núvol la informació, i aquest sistema ha estat impossible de desbloquejar. És a dir, nosaltres entrem, jo ho he provat en moltíssimes ocasions, el que teòricament és la meva carpeta d'arxiu, i no aconsegueixo treure fitxers. És més, he tret fitxers d'altres imputats, que no els hauria ni de veure. i són, és un sistema lent i és un sistema que no ha funcionat. Nosaltres, en presència d'un notari, vam aixecar acta i vam presentar el requeriment al jutjat de que això s'agilitzés. Ells van revisar-ho, van dir que estava tot bé, però és possible que tot funcioni bé des dels servidors del jutjat o no des de fora. Bueno, el cas és que és tan senzill com fer una còpia en un institut.
Si m'ho permet, una última. Després del que ha passat ara, creieu que la causa contra el president Pujol arribarà a judici o pot seguir el mateix camí que el vostre?
Jo crec que en la fase en la que estem ja de la causa principal arribarà a judici, perquè ja han passat la fase d'instrucció, jo no hi entenc, però entenc que anirem a judici, i més després de tot el rebombori que han muntat. No es podrien... Per mi seria genial, perquè és el que seria just de fer, però no es permetran el luxe d'emetre un auto com el que han emès, per la causa de Rambo. No crec que passi.
Senyor Oleguer Pujol Ferrusola, dels casos judicials se'n parla quan comencen, se n'ha de parlar quan s'acaben, i per això hem parlat amb vostè avui. Moltes gràcies per atendre els oients de la Ràdio Nacional de Catalunya. Molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies, Filla. Molt bona tarda.
Deixeu-nos ara situar-nos a la primavera del 2020. Una noia arriba a Girona des de Mallorca. Es matricula a la Universitat de Girona amb un DNI fals. Es vincula ràpidament a entitats com l'Espai Antiracista, el Sindicat de l'Habitatge, els moviments independentistes... Allà coneix l'Òscar, un jove de Girona conegut per formar part dels moviments independentistes. I encara que ara ella no era a Girona, mantenien la relació fins ahir mateix.
Ha format part de la meva quotidianitat, intimitat, emocions i sentiments més profuns durant gairebé 3 anys. Un agent de la policia s'ha aprofitat de la nostra humanitat, convertint-la en la nostra amenaça.
Aquest és l'Òscar, un jove que, de fet, té pendent un judici, acusat de participar en el tall de les vies de l'AVE a la ciutat, en el primer aniversari de l'1 d'octubre. Li demanen 4 anys de presó. Des d'Alerta Solidària han assegurat avui que la persona amb qui ha compartit vida i relació estable de parella no és com ella es pensava, ni tenia la feina que li havia dit que tenia, només tenia una cosa que era real, el seu nom, Maria. Els cognoms ja no anaven en el paquet, ja no eren reals. I el que era és, com ja hem sentit que deia el mateix Òscar, agent de la policia espanyola. Anem cap a Girona. Fèlix Martín, bona nit.
Hola, bona nit.
I aquest matí l'Òscar ha comparegut públicament. Com estava?
Sobretot, Kilian, indignat que l'hagin fet servir com un ninot per obtenir informació. Ni la família ni ningú del seu entorn se'n sap a venir encara. Però, malgrat tot, l'Òscar ha dit que això li fa tenir més ganes que mai de continuar amb la lluita política.
Que les meves i les vostres llàgrimes, provocades per l'impacte emocional de la notícia, s'han de convertir en ràbia, i sobretot en organització i lluita. Perquè nosaltres tenim la raó davant d'un estat espanyol deshumanitzat, sense escrúpols ni sentiments.
I quina reacció ha provocat en els moviments i formacions independentistes?
Doncs, evidentment, estan molt molestos, parlen d'il·legalitat, però sobretot això que deia ara l'Òscar, doncs perquè han actuat sense escrúpols ni humanitat. A més, és el quart cas que es destapa d'infiltració d'agents de la policia espanyola en cercles independentistes. D'aquí que Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària Girona, hagi fixat objectius.
Les solucions vindran de nosaltres, dels carrers, de la lluita incansable, i nosaltres, que som aquell perill que deia la Policia Nacional, l'únic que hem de fer és prendre'n consciència, som perill, som perillosos, i el nostre dia arribarà.
I han avançat també que denunciaran el cas, malgrat que han dit que no confien gens en la justícia espanyola. Martí Majoral i l'Òscar han comparegut avui davant la subdelegació del govern espanyol a Girona en un acte on també han anat representants de diferents entitats i partits polítics, entre els quals, per exemple, l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas.
Bé, en aquest punt, passen 5 minuts d'un quart de 9 del vespre. Incorporem ara en el relat d'aquest fet algú que hi entén molt. És una experta en això que li diuen l'espionatge sexual o l'espionatge de policies a través de l'afectació de l'afecció amorosa. És la Kate Wilson. Kate, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, aquí estem acostumats i s'ha parlat molt d'allò que va fer l'Estasi en el seu moment amb els agents Romeo, que es dedicaven a això, a anar enamorant a gent per espiar-los. Això era el que feia la policia de l'Estasi. Però podríem dir que ara això també s'ha reproduït aquí amb la policia espanyola, però potser no tenim tan present que això ha estat una pràctica que ha fet que han fet diverses policies europees. I això, tu n'ets testimoni d'una cosa d'aquestes, eh?
Sí.
Concretament de la policia britànica.
De la policia britànica. A ver, conocemos casos también de Alemania y obviamente de aquí del Estado español, pero sí, que mi experiencia concretamente viene de la policía en el Reino Unido y parte de 2010, que se descubrió al infiltrado Mark Kennedy, que llevaba 7 años en los movimientos ecologistas, ambientalistas en el Reino Unido y que también había viajado por toda Europa, incluso a Barcelona.
¿Había estado a Barcelona?
Sí, había estado en los movimientos ocupas de Barcelona en el 2005, 2006, por ahí, dando charlas sobre movimientos ecologistas y ese tipo de cosas.
¿Y el funcionamiento de la activación de aquest espía era siempre el mateix? ¿Intenta relacionarse amb la gent, fins i tot establir relacions sentimentals amb algú? ¿Sempre funciona d'una manera semblant?
Pues en el Reino Unido ya tenemos conciencia de decenas de policías infiltrados, que hay 2 unidades de la policía de Londres que llevaban desde el 1968 infiltrando en los movimientos sociales a lo largo del país y con el tiempo también haciendo coordinación con otros países europeos. Y sabemos de muchos, o sea, de una práctica sistemática de formar relaciones íntimas de larga duración, generalmente con mujeres de los movimientos infiltrados. La gran mayoría de los infiltrados en el Reino Unido han sido hombres.
¿Y això, hi ha un moment que es descobreix? ¿Hi ha un moment que s'acaba?
Esto realmente no lo sabemos. Y esto es uno de los problemas mayores de estas cosas, es que se hace todo en secreto, que no hay una visión pública de lo que está haciendo la policía. Y recién en junio se publicó el primer informe de una investigación que se está haciendo el gobierno en el Reino Unido sobre este tema, que ahora mismo está mirando los años 70 y 80, que va por cronología. Han publicado el primer informe y dice que si se hubiese conocido públicamente lo que estaba pasando, esas unidades se hubiese cerrado de inmediato, que no había justificación, que las prácticas que utilizaban son inmorales y que esas unidades solo podían existir por el secretismo que se mantenía alrededor.
¿Pero eso es legal?
Lo que sabemos es que estas prácticas, de estas formas de infiltrar y de vigilancia del Estado amenazan a los derechos humanos. Entonces, hay un marco legal, no respetan ese marco legal y, por lo tal, no son legales ese tipo de operaciones. O sea que todos los policías que conocemos una autorización para el trabajo que estaban haciendo, pero esas autorizaciones no respetaban el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y, en los casos de relaciones íntimas, pues también el derecho de vivir libre de tratos inhumanos y degradantes, que es la Ley Europea de Derechos Humanos, que nos protege de la tortura. Entonces, las relaciones íntimas de agentes del Estado engañando a miembros del público en relaciones íntimas jamás puede ser legal.
Una última per acabar, Kate. Tu has conegut víctimes d'aquestes infiltracions, eh?
Soc una víctima d'aquestes infiltracions.
Tu mateixa?
Sí.
En el mateix cas que estaves sí. explicant?
El caso que estoy explicando, yo tuve una relación íntima de 15 meses con un policía infiltrado que siguió 7 años en los movimientos ecologistas en el Reino Unido.
¿Y cuándo vas descubrir?
En el 2010.
¿Y cómo vas descubrir?
Y llevé 12 años de denuncia contra la policía, que tuvo resolución ahora recién en 2021.
A favor teu.
A favor meu. Tot això que estic dient de les resolucions de drets humans ve del meu cas.
Escolta'm, i com ho vas descobrir, que era un infiltrat?
Lo descubrieron compañeros y a mí me avisaron antes de publicar la noticia.
¿Y cómo te sentías?
Es que han pasado 12 años y es durísimo. O sea, que yo ofrezco mi máxima solidaridad a las personas que ahora mismo están pasando por esos sentimientos de duelo y de rabia. Lo que tengo que decir es que yo llevo más de una década luchando contra ese tipo de prácticas y todo lo que era dolor a mí se me ha pasado a la rabia. Y a mí me parece... Es que me parece increíble que una década después la Policía Nacional en España está empezando a esas infiltraciones que son muy recientes. Son operaciones que empezaron en 2020, ya sabiendo todo lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, a mí ahora me cuesta hablar de mis sentimientos en este entonces, porque la cosa se ha ido mucho más allá.
Kate, moltíssimes gràcies per explicar les teves experiències, els teus coneixements i fins i tot la teva part personal a tots els oients després d'un cas que s'ha produït aquí a Girona, aquí a Catalunya. Kate Wilson, moltíssimes gràcies, molta sort, una abraçada molt gran.
Adeu, bona tarda.
Aquest cas que estem explicant ha marcat les declaracions polítiques d'avui a la campanya electoral. Els partits independentistes i sobiranistes creuen que és una mostra més de la persecució que pateix aquest moviment i demanen al ministre espanyol de l'Interior, Grande Marlaska, que dimiteixi. N'han parlat Teresa Jordà d'Esquerra, Míriam Nogueres de Junts, Aina Vidal de Sumar en Comú Podem, Roger Montañola del PDeCAT i Mireia Veí de la CUP.
En aquest cas és la constatació també d'aquest PSOE mòbil que no ha estat capaç, doncs, per exemple, de burxar i de netejar les clavegueres de l'Estat.
L'Estat espanyol de dretes i d'esquerres criminalitza un moviment democràtic i això, perdoneu-me, però és propi de règims autoritaris. Espanya fa legal la vulneració de drets fonamentals.
Aquest no és el primer cas, en portem uns quants ja acabaran, i és una autèntica vergonya. Òbviament que el ministre Marlaska haurà de donar explicacions que no pot ser d'una altra manera.
Hauria d'haver dimitit ja fa molt de temps, perquè té aquesta visió tan madrileño-cèntrica i tan castellana de la política i del que a ell creu que és la protecció del país.
Què passa? Que la unitat d'Espanya val més que els drets democràtics fonamentals? Que per Sumar i pel PSOE els drets civils, polítics i democràtics més bàsics no valen res?
I ja que hi som posats, seguim en campanya. Irene Montero ha entrat aquí a Catalunya en campanya. La ministra d'Igualtat ha participat aquesta tarda en un acte amb la consellera Tània Verge i els candidats d'Esquerra Republicana. Montero ha denunciat que els atacs que ha rebut han tingut l'objectiu de silenciar-la. Eva Compte.
En una conversa al Palau Robert de Barcelona amb un auditori ple de gom a gom, la ministra d'Igualtat Irene Montero i la consellera de Feminismes Tània Verge han denunciat la violència política contra les dones. S'han referit implícitament a les constants crítiques i agressions que ha rebut la ministra des que va accedir al càrrec, però especialment per la llei del només sí és sí. Sentim primer Verge i després Montero.
No és el moment de respostes toves, ni d'amagar les polítiques feministes, ni tampoc de vetar persones. Tampoc és el moment de dir que s'ha de fer un feminisme integrador.
Obviamente cualquier mujer se puede equivocar haciendo política o haciendo cualquier cosa. La violencia política es una estrategia que cometas o no cometas un error, se ejerce para que todas las demás te traten de dejar sola. Porque eso es en lo que consiste la violencia política, en romper las alianzas entre mujeres.
A l'acte hi han assistit dirigents d'Esquerra, com Teresa Jordà o Marta Vilalta, i també dels comuns, com Jéssica Albiach i Joan Mena.
El PSC carrega, mentrestant, contra el PP, a qui acusa de deixar de fer polítiques d'Estat. Marta Vallès, Mataró.
A Mataró, Meritxell Batet ha repassat els guanys socials de la política socialista i alerta que amb el Partit Popular anirem enrere. Un partit que ha definit així.
Y lo que vemos es un Partido Popular que ha abandonado la política de Estado. Un Partido Popular que se ha radicalizado. Lo estamos viendo durante esta campaña. Pero yo lo he visto con mis propios ojos durante toda la legislatura en el Congreso de los Diputados. Un Partido Popular que ha hecho saltar por los aires los códigos de la política. Un Partido Popular que ha puesto en cuestión el sistema democrático y el sistema electoral. No ens mereixem que el senyor Feijó sigui president del govern d'Espanya.
Salvador Illa, per la seva part, ha volgut donar 5 arguments als militants i seguidors socialistes per convèncer els votants que encara tenen dubtes. Respecte, claredat, credibilitat, una política útil i treballar pel bé comú.
Sumar adverteix del perill que pot suposar que Abascal s'acabi convertint en vicepresident del govern espanyol. Estel Batet Carles.
En un acte sobre famílies, la vigília del Pride i amb els emotius testimonis de models de famílies no convencionals, Aina Vidal s'ha mostrat convençuda que l'odi no guanyarà i que Vox no podrà prohibir mai ni l'amor ni la llengua.
Aquest no és un poble resignat, no ho ha sigut mai. Aquest és un poble digne, és un poble lluitador, que hi ha hagut molts serveis públics que ens els hem guanyat nosaltres. Hem sigut nosaltres que els hem aixecat a pols i no permetrem que entrin fins a la cuina de les nostres cases i ens diguin a qui puguem estimar, que ens diguin com podem parlar o amb quina llengua.
La candidata per Barcelona de Sumar en Comú Podem també ha criticat Junts per Catalunya, advertint-los que no els permetran seguir arrossegant els peus amb l'únic objectiu de salvar els mobles.
Justament les polítiques contra el català al País Valencià del govern del Partit Popular i Vox continua marcant la campanya. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el candidat del PP català, Nacho Martín Blanco, ha evitat pronunciar-s'hi directament, però ha defensat la pluralitat lingüística de l'Estat espanyol i s'ha compromès a protegir tant el català com el castellà, diu, a Catalunya.
El català i el castellà són les dues llengües maternes i, per tant, pròpies dels ciutadans de Catalunya, i això és una cosa que defensarem sempre, aquí i arreu. No tinc cap mena de problema, i el senyor Núñez Feijóo tampoc, és evident, amb la pluralitat lingüística d'Espanya. Al contrari, per mi és una virtut, és un avantatge que crec que hem de preservar i protegir.
Vox ha defensat, l'ultradreta ha defensat les polítiques que el PP i l'extrema dreta estan aplicant al País Valencià. El candidat de la formació per Barcelona, Juan José Aizcorbe, justifica la cancel·lació de subscripcions a revistes en català perquè considera que porten propaganda independentista.
Consideren que aquestes revistes, que per cert, algunes d'elles tenen publicitat, que van molt directament enredades amb el tema de posicions ideològiques independentistes, volen ells que els diners públics de Borriana s'utilitzin amb això, amb l'ús que tenen de les seves atribucions del pressupost, doncs potser subscriuran unes altres.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
L'univers al teu costat em queda petit.
Deixa't enamorar per un estiu ple d'emocions.
Ets un altre espècie, però...
Jo t'estimo igual.
Amb Catalunya Ràdio, TV3 i Vichy Catalán, obre el cor a l'estiu més especial.
No sé si t'he trobat o m'has buscat.
El 23 de juliol és dia d'eleccions generals.
Per votar, identifica't amb el DNI, el permís de conduir o el passaport. Utilitza el sobre blanc per al Congrés i el sípia per al Senat. Lliura els tancats a la presidència de la taula perquè els comprovi. I diposita cada un dels sobres a l'urna corresponent. Pots votar de les 9 del matí a les 8 del vespre. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estiu del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso, what else?
El 25 de juliol vine a veure el Catalunya-Argentina de bàsquet, el partit del centenari del bàsquet català. T'esperem al nou Congost de Manresa, dimarts 25 de juliol a 8:45 del vespre. No t'ho pots perdre. Veuràs en directe els millors jugadors catalans i argentins del moment. Venda d'entrades a bàsquetcatalà.cat. Des de 1923, a 100 amb el bàsquet.
Tirem endavant amb l'Apolo.
Inici de seqüència.
Prepara't per viure un viatge històric.
És un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat.
A partir d'ara, totes les persones que mirin la lluna de nit sabran que hi ha un racó d'un altre món que ara hi és per sempre de la humanitat.
El primer home estrena a TV3. És la gran pel·lícula d'aquesta nit.
Atenció, oient!
Per fi ja arriba!
Torna a la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Només fins al 23 de juliol.
Accelera, que les millors ofertes volen! Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest estiu celebrem els primers 40 al teu costat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, que avui ha estat molt, molt amatent a una notícia que ens ha arribat des de Mallorca. 6 detinguts acusats d'una violació en grup. 6 turistes alemanys que han violat un altre turista de la mateixa nacionalitat. Caterina Carmany, què en sabem del que va passar aquella nit?
No tenim encara informació oficial, la policia continua investigant i els 6 detinguts encara no han declarat davant del jutge, ho faran segurament demà. Fonts policials, però, expliquen que la Lotta i el jove, tots dos turistes alemanys de 20 i pocs anys, es van conèixer de festa. Per Platja de Palma van anar a prendre unes copes, van acabar a la platja i a la matinada van anar a l'hotel on s'allotjava el jove. A l'habitació, però, hi havia els seus amics. Ella va voler fugir, però ells li haurien barrat el pas i alguns l'haurien violat. Va aconseguir finalment escapar, va arribar a la recepció i van trucar a la policia, que va detenir 5 joves primer, la primera nit, i un altre en les darreres hores. Això encara sense confirmació oficial, aviat farà les 48 hores de les detencions i passaran a disposició judicial.
Doncs saltarem a un altre punt dels Països Catalans on hi ha hagut una altra circumstància que també ens ha portat a la mateixa preocupació que l'anterior, o molt semblant. La Guàrdia Civil ha desarticulat una secta a Castelló, a la Plana Alta. Ha detingut 3 persones que havien captat més d'un centenar d'integrants del que estaven allà practicant, que era una secta, que es coneixia amb el nom de la Família de l'Alma. I les víctimes provenien de diversos llocs, Tarragona, de Barcelona, del mateix Castelló. Preguntes, Maria, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com els captaven?
Doncs l'organització el que feia és que es presentava com un grup de psicoteràpia convencional des de feia 15 anys i s'havia instal·lat feia poc en un xalet d'una població de Castelló. Persones de confiança dels líders del grup eren les encarregades de captar les víctimes. Un cop a dins es feien rituals de xamanisme i feien servir també drogues per anul·lar-les. Fins i tot havien arribat a fer teràpies sexuals.
I quines persones captaven? Quin perfil tenien?
Doncs la majoria eren persones d'uns 20 anys i els captaven això, persones de confiança de la secta, aprofitant que les víctimes passaven per un moment de baixa autoestima. De fet, en alguns casos, les víctimes havien estat vinculades al col·lectiu durant més de 15 anys. Segons la investigació, la secta exigia als seus membres pagaments de més de 10.000 euros per demostrar la fidelitat a l'organització i així poder entrar dins del cercle més proper amb els líders.
Ja. I com han arribat a desarticular la secta?
Doncs la investigació policial va començar quan els pares de les dues víctimes van denunciar-ho. De fet, van explicar que un grup de persones havien aconseguit sortir de la secta i ara ho volien explicar per desarticular-la. Els tres detinguts han quedat ara en llibertat amb càrrecs.
Llibertat amb càrrecs, és el resum final de tot el que s'ha esdevingut avui. I aquí hi ha un altre resum, el farem a partir de xifres, al voltant dels diners, dels fons del Next Generation.
No estem trobant l'encaix d'aquest projecte en aquesta miríada de convocatòries dels fons Next Generation.
Qui es lamenta així és el secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus del govern, Miquel Puig. De les dificultats, concretament, s'està queixant de fer encaixar un projecte estratègic, com és la planta de preproducció de xips del Sincrotró Alba, en les convocatòries per optar als fons Next Generation. Però no és l'únic cas.
També hi ha dificultats per finançar projectes clau com el de teràpies emergents del Banc de Sang i Teixits o la planta de texturització de proteïna vegetal. La Generalitat denuncia que l'Estat té bloquejats projectes per valor de 800 milions dels fons Next Generation per un ordre ministerial que obliga a comprovar possibles conflictes d'interessos abans de resoldre qualsevol licitació. Mentrestant, el govern assegura que ha fet arribar als seus destinataris el 77% dels recursos disponibles dels fons europeus i destaca que han arribat al 94% dels municipis catalans.
Camí de 9:15, ens topem cara a cara, aquí també, però alguns punts d'Europa encara una mica més, amb la calor. Aquest just és el moment en què avui han tancat l'accés a l'Acròpolis, a Atenes, per evitar les hores de més calor del dia. I a Roma, fonts històriques com la Fontana de Trevi o la Piazza, la que hi ha a Piazza Navona, tenen cua de turistes al seu davant, no només per fer-s'hi fotografies, no només per fer allò de les monedes cap enrere, aviam si em donen sort, sinó que estan intentant remullar-se i omplir les cantimplores i refrescar-se. Són testimonis, Domènec Subirà, d'aquesta onada de calor que afecta el sud d'Europa, eh?
Sí, sobretot a Grècia, que, com deies, doncs ja ho veieu, ha hagut de tancar durant les hores de sol un dels indrets turístics més visitats del món. Ha estat entre el migdia i les 5 de la tarda, aproximadament, quan la temperatura en alguns moments ha arribat als 40 graus a Atenes i encara a xifres superiors a la part central del país. En aquestes condicions i amb tants turistes fent cues per entrar als monuments, a la Creu Roja ens expliquen si li ha girat feina.
Tenen nàusees, estan marejats, no es troben gaire bé, volen algun lloc per seure i els has de treure immediatament del sol, immediatament.
Imatges de turistes més enllà del voltant dels monuments, doncs barrets, vanos i ventiladors a les terrasses.
I a Itàlia estan igual?
A Itàlia, sí, segons els pronòstics de l'Organització Meteorològica Mundial, la capital italiana podria arribar a temperatures de fins a 43 graus aquest cap de setmana a Roma i no es descarta que la setmana vinent la temperatura pugui batre l'actual rècord de 48,8 graus, en gairebé 49, enregistrats a Sicília el 2021. Entre els més afectats, aquí també, els turistes, ja n'hem sentit alguns que es queixaven fins i tot que no hi hagués algun tendal protector mentre feia cua per entrar a algun museu. Ja,
però a banda d'aquí n'hi ha més de problemes a més llocs.
Sí, la veritat és que és una onada que està impactant de forma molt extensa. L'Agència Europea de l'Espai ha alertat de la situació a Itàlia, Grècia, però també a Espanya, França, Alemanya i Polònia. L'Àfrica del Nord, l'altra banda del Mediterrani, també està tocada, i més enllà d'aquesta àrea, punts vermells als Estats Units, a l'est del Japó o fins i tot a les regions de la Xina, també.
Doncs en un moment com aquest, allò de veure té bastanta explicació, però hem de vigilar què bevem. L'Organització Mundial de la Salut ha classificat, finalment, l'edulcorant aspartam com a possible cancerigen. És la primera vegada que relaciona això amb el càncer. Però també ens han dit, i aquí hi ha com una espècie d'una petita marxa enrere en relació a l'última vegada que em van parlar d'això, que em van parlar també en aquest programa, diuen que és només si es consumeix en dosis molt elevades. Doctor Albert Goday, cap d'endocrí a l'Hospital del Mar, nutricionista, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ara a les portes d'anar a un festival, per cert, li agraeixo que ens atengui perquè està a punt d'anar a passar-s'ho bé. No sé si té previst beure begudes ensucrades, però si no en veu més de 10, podrà anar tirant bé, perquè no sé si recorda que vam parlar amb vostè ara fa un temps a partir d'allò que deia l'OMS sobre l'aspartam, que ens va deixar una mica preocupats quan ens va dir que res, no se n'ha de consumir. Ara hi han posat un límit que és bastant ampli, perquè 10 són bastantes de llaunes. Com ho veu això vostè?
Miri, el comunicat previ de l'Organització Mundial de la Salut parlava de tots els edulcorants en genèric i relacionava l'alt consum d'edulcorants amb problemes cardiovasculars a llarg plaç. I aquesta vegada concreten amb l'aspartam, que és un edulcorant molt utilitzat, diuen que a molt altes dosis podria afavorir alguns tipus de càncer. Això és una sospita que s'ha plantejat durant molt temps, però el missatge és clar. No podem consumir alegrement substàncies que porten edulcorants artificials, sobretot si són en moltes quantitats. Mm. Perquè, per sentit comú, una quantitat desorbitada de qualsevol producte fa mal. D'altra banda, els endocrins som conscients de que si nosaltres acostumem el nostre paladar i el nostre cervell al gust dolç, estem perpetuant que necessitem gust dolç. De forma que els edulcorants no només poden tindre perjudicis si els consumeixen en altes quantitats, sinó per aquest hàbit de que necessitem imperiosament que ingerir alguna cosa molt dolça. Mm. Aquest és el missatge. Pensi que una persona que prengui més de 10 begudes ensucrades al dia és una quantitat que està fora de lloc o que no és recomanable en absolut.
Això queda clar, però hem passat unes setmanes, uns dies, d'un cert dubte, perquè recordo la conversa que vàrem tenir i aleshores no es feia aquest límit, no es deia res d'un límit, i allò va semblar un... Vam quedar una mica astorats i sorpresos. Sí, ara li posen un límit. Sí. Aquí hi ha un pas enrere, ha fet una mica marxa enrere l'OMS, o realment és el següent pas i l'evolució d'allò que havia dit en el seu moment? Perquè ho dic perquè durant unes setmanes crec que la gent ha estat una mica desorientada, si ens van escoltar aquell dia i ens escolten avui.
Sí. Jo crec que ara han concretat amb un edulcorant en concret, perquè abans havien fet tot a la mateixa caixa i han parlat de l'aspartam, que d'altra banda està molt, molt utilitzat, i parlen més de risc de càncer i no de problemes cardiovasculars, però ja dic que els models experimentals i les evidències són a dosis molt, molt altes, que rarament es consumeixen amb la rutina.
Per tant, des d'aquesta perspectiva hem d'estar tranquils, perquè no és rutina habitual, eh? 10 s'escapa.
Hem d'estar tranquils, però pensar que qualsevol beguda endolçada podríem prescindir d'ella, no? I probablement, si ens acostumem, estarem més en risc de consumir un excés desmesurat com aquestes quantitats que ja estan demostrades que són cancerígenes, però que estan molt lluny del consum mitjà de la població general, sobretot a la nostra població. Hi ha altres indrets en què es consumeixen moltíssimes begudes ensucrades o amb edulcorants artificials. Mm.
Fins a aquest punt ha quedat molt clar, per tant el missatge ens l'apuntem tal qual, és una evolució d'aquell. Aquell dia vam quedar més preocupats que avui, ara ho tenim més definit. Deixi'm fer-li una pregunta que potser em dirà, vostè és una mica dolent, però hi ha gent que pot pensar que, atenent a la importància de la indústria que es dedica a les begudes ensucrades, que no hi hagi hagut alguna transferència de pressions entre uns i altres?
Aquesta sospita no és que vostè sigui dolent, vostè és intel·ligent i en sap de informació científica, amb tot el respecte. Qualsevol recerca científica està patrocinada per uns fons que poden ser estatals, i llavors són neutres, però que si una indústria d'un determinat tipus, doncs, òbviament convoca projectes de recerca encaminats a que surti el que li convé. No? I en aquest sentit, doncs, òbviament, la indústria que es dedica al sucre, doncs, estarà promovent que el sucre natural és molt més beneficiós que els edulcorants artificials, no? I si això ho lliguen amb la naturalitat, en evitar coses processades, etc., pues aquí tenen un marge d'èxit. Però el sucre seria sa en petites quantitats, òbviament. perquè en grans quantitats pues, provocarà probablement un excés de pes.
Queda molt clar. Per segona vegada li agraïm molt la seva atenció. Ja aquell dia va ser molt agradable parlar amb vostè. Avui encara més ens deixa molt clara la cosa. I, si m'ho permet, que el festival que va veure no sigui en petita dosi, que sigui en dosi gegant i que li ensucri molt el dia. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vostès per l'interès. A reveure.
20 morts en una nova tragèdia en la ruta migratòria de les Canàries, un caiuc ha naufragat i només han sobreviscut 40 dels seus 60 ocupants.
We estimate that there have been 289.
Això mentre sabem que 11 infants moren cada setmana en aigües del Mediterrani intentant arribar a Europa, segons l'UNICEF, com explica el coordinador nacional d'aquesta organització a Itàlia que estem sentint. 289 menors morts al mar en el que va d'any i 11.600 que han intentat la travessia.
UNICEF reclama rutes més segures, més facilitats per a la reagrupació familiar i una millora en les tasques de recerca i rescat i més suport per als menors no acompanyats. UNICEF reclama a la Unió Europea que inclogui totes aquestes mesures en la nova legislació de migració i asil que està preparant.
I això posa veu a un setge.
No em puc imaginar com viuré una altra vegada com a dona, perquè em semblarà un fracàs.
Aquest enregistrament distorsionat de Nicolai posa això, imatge clara i so clar, el moviment, el setge implacable al moviment trans a Rússia.
La Cambra Baixa del País ha aprovat prohibir el canvi de sexe, alegant que cal aturar la degeneració de criatures i adults que prové d'Occident. La llei també prohibeix que els documents d'identitat reflecteixin un canvi de sexe i que ja se li hagi canviat adopti criatures. També s'anul·laran els matrimonis si un dels cònjuges se somet a una reassignació de sexe.
Ha mort el naturalista i divulgador Jaume Senyer mentre era de viatge a Alaska.
Nascut fa 62 anys a Taradell, a Osona, Senyer ha tingut complicacions mèdiques arran d'una infecció per malària. Senyer havia viatjat a una vuitantena de països i va ser autor d'una dotzena de llibres. Col·laborava amb el programa Tot es mou i també havia estat guionista de programes de televisió com Bèsties o Natura Sàvia de TV3.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
Qui no arrisca, no pisca.
Fer volar coloms.
Qui sembra, recull.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols innovar per superar nous reptes, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Una coseta. Vull que ens trobem i que parlem. Si tens una història personal, una vivència, alguna cosa que et fa diferent, una habilitat, el que sigui, posa't en contacte amb nosaltres. Farem un programa plegats, vosaltres i jo mateix. D'acord?
Envia'ns un correu a explica@vosaltresmateixos.cat o bé un WhatsApp al 660-618-939. Aquesta tardor a TV3, Vosaltres Mateixos, amb Andreu Buenafuente.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El CCCB presenta una lectura singular de tres figures clau de la literatura catalana: Jacint Verdaguer, Joan Brossa i Mercè Rodoreda. Un esdeveniment a mig camí entre una obra de teatre i una exposició a càrrec del col·lectiu Cabo San Roque en el marc del Festival Grec. Del 5 al 30 de juliol, al CCCB. Més informació a ccb.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Festival Internacional de Música de Cambra a les Terres de l'Ebre, el Delta Chamber Music Festival, arriba a la 8a edició, amb Arrels i Paraules, un programa que unirà música de cambra amb dues de les millors veus del panorama operístic, Helena Copons i Anna Brull Pinyol. Del 20 de juliol al 6 d'agost, a Amposta, Ulldecona, Deltebre, Flix, Roquetes i Horta de Sant Joan. Més informació a deltachambermusicfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
I ara, no només a Catalunya Ràdio, a Catalunya podria ser que tinguéssim una vaga que tenen els Estats Units. Montse Pujol, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què diuen els actors i directors professionals de Catalunya en relació a aquesta vaga?
Sí, doncs que s'ho estan pensant i concretament des de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya s'ha assenyalat que s'està pendent de si s'hi sumen aquesta vaga i que dilluns, que hi ha una reunió a nivell internacional, ho decidiran. Ho ha dit Àlex Casanovas a la tarda de Catalunya Ràdio.
No és que puguem arribar a plantejar, ja és que dilluns, aquest proper dilluns, hi ha una reunió a nivell internacional a través de la Federació Internacional d'Artistes i es debatrà de quina manera els actors i actrius de fora dels Estats Units poden donar suport o no en aquesta vaga.
De moment, l'aturada ha afectat el rodatge de sèries com Strange Things, Hacks i pel·lícules, i també s'han suspès campanyes de promoció.
I ara un clàssic. Toca estrena el Festival Grec. Marta Viana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, Rèquiem de la Llum. Tres raons, va.
Mira, doncs, Kilian, la primera, perquè podrem sentir el Rèquiem de Fauré, però amb una proposta del tot innovadora. Serà un muntatge coral amb l'Orfeó Català i la coreògrafa Marina Mascarell. Proposen un muntatge immersiu en què el públic i els artistes se submergiran en una mateixa experiència que diuen que serà gairebé ritual. La segona, perquè tot això no passarà ni en un teatre convencional, ni en una sala de concerts, ni al Mercat de les Flors, sinó que tindrà lloc en un espai dins el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i que promet ser, com a mínim, un espai del tot singular i curiós. I la tercera, aquesta realment no sé si és una raó per anar-hi o per no anar-hi, però el cas és que dura una horeta, però això sí, és a peu dret i les instruccions són que no portis ni motxilles, ni cascos, ni bosses voluminoses per tenir espai i que no facin nosa durant l'espectacle. Un espectacle que es pot veure només avui, demà i diumenge.
Molt bé, doncs ja sabeu, raons per anar-hi o a vegades per tenir un dubte. Molt bé, música. Aquest el sentíem a la portada, és l'exmembre de BTS, Jungkook, que s'estrena en solitari. I dius tu que apuntant al mercat internacional, Marc.
Sí, perquè el cantant coreà acaba de publicar aquest Seven, la seva primera cançó, des que el grup més exitós del K-pop va anunciar que s'agafava un descans per fer la mili, la canta en anglès i col·labora la rapera nord-americana Lato. És clarament una cançó creada perquè sigui un hit instantani al més pur estil de BTS, però recorda molt Justin Bieber.
Sí, senyor.
I és que Jungkook ha treballat amb el productor Scooter Braun, que és mànager de Justin Bieber.
Així és més fàcil entendre per què s'assemblen. Sometimes I stop my
so blind reflect the world to me.
L'han deixat una mica, per poder assegurir el que el Marc Ruiz, quan ell ho diu, ja ens ho creiem, però ara ho han volgut mig comprovar. Dius que és un descobriment, això.
Sí, es diuen Belau. És un duo hongarès que acaba de publicar la cançó Ethereal. Segur, seguríssim que us recorda la cançó All I Need del disc Moon Safari dels francesos Air.
Sí.
Doncs és correcte, perquè fins i tot hi canta Beth Hirsch, la que va posar veu a la balsàmica cançó del 1998. Belau diuen que intenten fer música que proporcioni un refugi per a les persones d'avui dia, amb la mirada centrada a donar consol a les nostres ments i asseguren que s'inspiren en la natura i en el mar.
Està bé. Li aniria bé, potser, tenir aquest punt de calma a la Taylor Swift. Perquè torna a tenir problemes amb Ticketmaster, ara a París, eh?
Sí, mira, aquesta setmana s'han posat a la venda les entrades per als 6 concerts que Swift ha de fer l'any vinent a París i Lió, i igual que va passar als Estats Units, el sistema de venda s'ha col·lapsat i han hagut d'aturar la venda de seguida. Aquesta tarda, Ticketmaster France assegurava que la venda es tornarà a posar en marxa la setmana vinent, però aquest caos dels Estats Units va provocar que alguns fans demandessin Live Nation, que és l'empresa propietària de Ticketmaster,
sí.
I els promotors es van defensar assegurant que es que van ser els bots, és a dir, els programes automatitzats, els que van acabar desbordant la capacitat de la web de venda d'entrades.
Ja, ja. Marc, gràcies, però no te'n vagis. Perquè ara farem aquell hola que ens agrada fer per dir adéu, encara que sigui un contrasentit, que és l'hola al temps, l'hola al nostre company, l'Enric, l'Enric Agut. Enric?
Hola, client. Doncs mira, el cap de setmana sembla que en general el temps serà tranquil, amb alguns matisos. Un dissabte de sol, que començarà amb núvols baixos en àrees de Tarragona, també del sud de les comarques de Barcelona, però aquests núvols seran com estrats baixos, boires altes, s'aniran desfent. Pot quedar algun núvol a la tarda, però bé, farà sol. I a la tarda també creixeran nuvolades a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu i en el sector, sobretot de Lleida, pot caure algun ruixat o alguna tempesta puntual. A comentar que tant aquesta matinada com la vinent, la dissabte diumenge, algunes comarques estaran sota avís de nit càlida, és a dir que les mínimes en alguns sectors no baixaran dels 25 graus, estem parlant de Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona, nits pesades i xafogoses. I possiblement dilluns i dimarts ens afecta un episodi de calor més intensa.
Que la música ens ajudi a passar-ho, Marc, què?
Quin drama, noi.
Molt bé, doncs no volem acabar en drama, que la Taylor això ho arregli i ens ho refresqui, encara que més aviat el que fa habitualment les seves cançons és el contrari. Però vaja, la deixem a ella i la responsabilitat és per ella. Gràcies per seguir-nos un dia més. Aquest és l'informatiu de la Ràdio Nacional de Catalunya, que va de 8 a 9 i que cada dia us espera. Adéu-siau, abraçades, que vagi bé, bon cap de setmana. Ciao.